Ràdio Arenys, serveis informatius.
Molt bona tarda, són les 5 i és moment de fer un avanç informatiu d'algunes notícies destacades. Arenys de Mar demana la retirada de la vigilància de la patrulla dels Mossos d'Esquadra davant dels jutjats d'Arenys de Mar. Així ho ha traslladat l'alcaldessa Anabel Moreno al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través d'una carta signada conjuntament amb la resta de batlles que acullen seus judicials. També destacarem que Junts reclama una solució urgent al Rial del Bereu. El partit de l'oposició considera que el govern hauria de tirar endavant el projecte de canalització que es va fer el passat 2015 per evitar les riarades que es produeixen cada vegada que plou, com la que es va viure el passat dissabte. El 8 de setembre del 1979, Ràdio Arenys va fer la seva primera emissió, convertint-se així en la primera ràdio local en antena. 40 anys més tard, en són molts els arenyencs i arenyenques que han trepitjat les instal·lacions de l'emissora per participar de diverses maneres en tots els seus programes. En clau cultural destacarem que el Teatre Principal acull aquest vespre el concert solidari Primavera per la Pau, organitzat per Òmnium Cultural Maresme. Els diners que recaptin aniran íntegrament a la Caixa de la Solidaritat. La cita és a 8:45 del vespre i tindrà taquilla inversa. I en esports, el senyor A de l'Arenys Bàsquet s'imposa a l'Associació Esportiva Badalonesa en el primer partit de la Lliga Catalana d'Eva, que es va disputar ahir al Fondo de les Creus. El resultat ha estat de 72 a 64 punts. Res més, ho deixem aquí. Tornem amb aquestes i altres.
Josep Maria Cano.
Recordem pels que us incorporeu al programa que a les 6 pleguem, per tant som a la meitat del programa, som a mig far i el que farem a aquesta hora serà reflexionar sobre les iniciatives que s'han dut a terme aquest estiu al voltant de la recollida de plàstics. Ara us dono més dades concretes, però abans deixeu-me recordar que dimecres, diada de l'11 de setembre, nosaltres no hi serem. Ho dic perquè comencem bé, que diria el meu avi. Anem fent. Comencem dilluns, fem dimarts, demà ja us avanço que plourà el que no està escrit, dimecres fem festa, dijous divendres. I així anirem passant. El dia 24 sí que hi serem, que no us penseu que... Bueno, en principi... hi serem. Per tant, dimecres no ens espereu. En tot cas, molts actes relacionats amb la Diada i amb el mar es van celebrar aquest cap de setmana passat amb una navegada reivindicativa, de la qual n'hem vist imatges a molts mitjans. Va, parlem de sostenibilitat. Obrim l'interactiu, vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Navega amb el Far.
Sense anar més lluny, aquest cap de setmana passat, fixeu-vos, ahir més de 100 voluntaris van recollir més de 160 quilos d'escombraries del fons marí de les platges de Blanes i de Lloret de Mar. És una altra acció solidària, en aquest cas organitzada per la Federació d'Activitats Subaquàtiques de Catalunya. Bàsicament, varen agafar, sobretot, partícules i elements plàstics. Sense anar més lluny, a Maó, també aquest cap de setmana, 7.890 envasos recuperats només a Maó, a Menorca, durant les festes d'aquest cap de setmana per la plataforma per una mar sostenible de plàstic. Bàsicament parlem de llaunes, ampolles i aquest tipus de... i els gots, i de gots de plàstic també utilitzats per beure. Aquesta qüestió ens genera una inquietud, i és... per què tothom és molt ecologista i molt sostenible, menys quan se'n va de festa? Per què ens n'anem a celebrar les festes majors a la platja i som incapaços de guardar el got i llançar-lo a la paperera o de llançar-lo d'una manera ordenada? Bé, són algunes de les iniciatives que s'han dut a terme, però n'hi ha hagut altres i de creatives, podríem dir. Imagineu-vos que us deixen un caiac per recollir plàstic. Doncs això s'ha fet, Cristina.
Sí, perquè precisament hem tingut diverses iniciatives al llarg del nostre litoral aquest estiu, precisament doncs, per mantenir les platges netes de plàstics i també de deixalles. Un exemple, per exemple, és el projecte Paddle for Plastic de Llançà, que és una iniciativa, hem de dir, pionera a la Costa Brava. En parlem amb en Rai Puig, que és guia d'SK Kayak i impulsor d'aquesta iniciativa mediambiental.
Rai Puig, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé, gràcies.
Explica'ns què és això del Paddle for Plastic, perquè, de fet, és una iniciativa que convida la gent a fer esport i ser sostenible.
Doncs sí, nosaltres, des de SK Kayak, que som una empresa especialista en kayak de mar, fem excursions per aquí a la zona del Cap de Creus i Costa Brava en general, estem oberts tot l'any, doncs som una empresa també molt conscienciada amb el medi ambient. I una vegada, amb en Pau Calero, que és el gerent de l'empresa, i jo mateix, que soc un dels guies, quan vam anar a Dinamarca, vam veure que hi havia aquesta iniciativa, és a dir, oferien lloguers gratuïts de caiacs a canvi que la gent es comprometés plàstics. Doncs vam agafar la idea d'allà, ens vam posar en contacte amb una empresa anglesa que es diu Islander, de marca de caiacs, perquè resulta que tenen un caiac reciclat de plàstic del mar, és a dir, el primer caiac del món que està reciclat en plàstic del mar. Total, que els vam explicar que volíem transportar aquesta idea a la Costa Brava, i es van oferir a oferir-nos un caiac d'aquests perquè nosaltres poguéssim gestionar. Llavors, juntament amb una altra empresa que es diu Ocean 52, una empresa de begudes sostenibles que destina el 52% dels beneficis a protecció de l'oceà, doncs hem fet possible que arribés aquest caiac aquí a Llançà. I ara, com tu bé dius, doncs oferim aquest caiac a canvi que la gent es comprometi a recollir residus en general del mar. I nosaltres oferim un lloguer d'una hora gratis.
És a dir, aquest caiac està a disposició per neteja del mar per a aquelles persones que el vulguin utilitzar. Aquest caiac és un caiac normal, és un caiac convencional o està habilitat per portar bosses o estris per poder-hi posar els plàstics?
Sí, és un caiac obert, d'aquests que es diuen sit on top, és a dir, que no sent tot al damunt, per tant és un caiac molt, molt estable, tothom hi pot anar, no hi ha cap problema. Pot ser doble o individual, inclús podria anar un nen al mig, i com tu dius, hi ha espai per portar bosses, i també oferim unes bosses que són de tela, per anar recollint els plàstics, els residus, i el que és important és que a l'arribar a la platja, al cap d'una hora, pengin a les xarxes socials una foto amb el que han recollit, o simplement una foto del caiac, perquè el que volem és un exemple, no?, que s'escampi aquesta idea, i han d'escriure uns hashtags que nosaltres els diem, etiquetant a una sèrie d'empreses que col·laboren, com O152, Platges Netes, que és una associació també d'aquí Llançà, nosaltres, i així doncs, donar exemple tant a altres usuaris com fins i tot a altres empreses.
Quina rebuda ha tingut la iniciativa? Quina feina o quina ocupació ha tingut aquest caiac?
Doncs això ho vam començar fa poc, fa gairebé menys d'un mes, realment ha tingut molt bona rebuda, sobretot en mitjans de comunicació, molts s'han posat en contacte amb nosaltres i han fet diverses entrevistes, és algú bastant innovador, i per part de la gent també, déu-n'hi-do, ja han tingut molta gent que ens trucava de lluny, que, escolta, vull pujar per fer això, pujar a Llançà expressament, que nosaltres som un extrem de Catalunya, doncs pujar expressament a fer això, no? I sí, sí, ha sortit forces vegades, diria que gairebé cada dia almenys ha sortit un cop, i realment estem molt contents.
Ara s'acaba l'estiu, per tant, baixa de balla força la presència de gent a la platja. Seguireu oferint aquest servei, aquesta possibilitat, o això tan bon punt arriba
sí,
la tardor?
Sí, la tardor segur, el que és setembre, octubre i així. Més endavant encara no sabrem si estem oberts o tancats, però el que és la tardor sí. De fet, ara venen dies de molt bona mar, i el que són cap de setmana, inclús entre setmanes, nosaltres estem oberts. Llavors, si seguim davant, si se'ns anima, tenim material amb neoprens i un dia de tardor també s'hi pot sortir si la mar ho permet.
Hi ha hagut interès de poblacions properes de la Costa Brava o fins i tot d'altres punts de Catalunya per copiar o bé adaptar la iniciativa?
Bé, sí que tenim molta gent que ens pregunta i que ens felicita, gent del sector. Encara no sé si hi ha algú que realment estigui interessat a fer aquest pas, no? Nosaltres el que ens agradaria és que diverses empreses del món turístic i del món esportiu, diguem, es posessin d'acord i nosaltres aquest caia fins i tot el cedim a qualsevol associació o empresa que un dia vulgui fer una neteja litoral concreta o una acció concreta, no? I imagina't que, per exemple, empreses de mountain bikes, de bicicletes, de kayak, de vela, de seaway, el que sigui, doncs oferís això, lloguer gratuït, a canvi que la gent es comprometés a recollir plàstics d'on sigui, no? Llavors, crec que si aquesta gota d'oli s'escampa per tota la Costa Brava i per tot el litoral en general, doncs seria un molt bon exemple a cares a tothom, no? I jo crec que sí, doncs intentem animar altres empreses del sector a que facin el mateix.
I com es fa? Tu vas pelant amb les mans i vas amb un celebret o com vas agafant les deixalles?
Bueno, vas pelejant amb una pala, pot ser doble, et donem una bossa i bé, a vegades pots trobar plàstics flotant a l'aigua o a vegades per l'aigua que hi ha, doncs perquè estigui no hi ha cap plàstic, sinó el que has de fer és arribar a alguna caleta o racó inaccessible, d'aquests que només arriben per mar, desembarcar, i a vegades hi ha més residus a les platges que a l'aigua, no? Llavors, netejar el litoral que ningú hi arriba, no? Sí. Aquí a Llançà tenim una associació que es diu Platges Netes, que fan una gran feina, que tot l'any estan fent netejar el litoral, però ells bàsicament ho fan a peu, no? I fan per platges més o menys que siguin accessibles. En canvi, nosaltres amb el caiac la gràcia és arribar a llocs que d'altra manera hi podies arribar, no? Com coves, racons entre roques, caletes que només s'arriben per mar, i aquesta és la idea, arribar a llocs inaccessibles.
Rai, finalment, tu has fet travesses amb caiac per Baixa Califòrnia, per Nova Zelanda, per Gales, has estat també a Groenlàndia. Escolta'm, el que passa a la Mediterrània o el que es veu a la Mediterrània es veuen d'altres mars i altres oceans del planeta o amb major o menor grau o estem parlant d'un cas excepcional?
Sí, com dius, el caiac per mi és la meva passió i també quan tinc vacances me'n vaig a fer expedicions per tot el món. Ha sigut una bona colla de llocs que he estat, però sí que sé que el Mediterrani és un dels mars més contaminats que he vist mai, no? Fa un any i mig vaig estar a Papua, també fent una expedició de 2 mesos amb autonomia en solitari, i allà al mar d'Indonèsia també el vaig veure molt, molt contaminat, cosa que em va cridar l'atenció perquè és un mar molt viu, amb molta fauna, però en canvi molt contaminat. I aquí el Mediterrani no és tan viu, malauradament, és a dir, no tenim tanta fauna com altres mars, però també és dels mars més contaminats, no? Pensa que, per exemple, una bossa de plàstic senzilla, perquè desapareixi del mar, tarda uns 200 anys. Una botella, un envàs, tarda uns 400 anys. un filtre de cigarro, una colilla, no? Doncs tarda uns 70, 80, 90 anys, allò tan petit, no? I a més contamina, es calcula, uns 20 litres d'aigua, perquè el filtre conté tot el quitrà i nicotina i residus que els fumadors no volen tragar-se i contamina 20 litres. Per tant, sí, és un drama, és un mar tancat, al final tot arriba al mar i tot tard o d'hora ens ho trobarem, i la gent no és conscient, no? Al final el que volem donar és exemple, més que neteja, perquè amb un càllec tampoc netejarem tant, no? Però és donar l'exemple a la gent que tingui consciència amb aquest tema.
Doncs bé, en tot cas, qui vulgui que s'animi, que s'apropi a llançar, que faci ús d'aquest càllec, i en tot cas, si algú organitza una neteja, que sàpiga que el té a la seva disposició. Rai Puig, moltíssimes gràcies, bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la pròxima.
Doncs ja tenim un exemple, el d'en Rai Puig i el que s'ha fet a Llançà i el que s'està fet, de fet, a Llançà. Però no només a l'Empordà, també a la zona del Baix Llobregat i del Garraf. Ivan, també es fan iniciatives, i des de fa anys.
Doncs sí, anem, si et sembla, cap a Castelldefels, al Baix Llobregat, perquè allà trobem el Xiringuito Tiburón, una guingueta que aquest estiu ha tornat a reafirmar el seu compromís mediambiental. De fet, com dèiem, aquesta temporada és la cinquena, que amb diverses iniciatives, campanyes, doncs el grup Tiburón vol sensibilitzar amb el problema que representen les escombraries a la platja. En parlem, i avui ens acompanya un dels propietaris del Xiringuito Tiburón, Raül Vidal. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
De quines iniciatives estem parlant, Ja porteu 5 anys, però més o menys quines mesures heu posat en marxa?
Nosaltres, dintre del grup Tiburón, portem diverses iniciatives. Una de les més importants, i van començar ja fa més temps, és la recollida de les borilles, de les colilles dels cigarros. També fem unes altres, com vam canviar tot el tema del plàstic, vam fer també el de recollida de cartró, recollides selectives a tota la platja, reciclatges de vidre, però una de les que més portem i que més no ens va donar, sobretot al principi, o vam intentar conscienciar la gent i que teníem un problema greu, era tot el tema de la recollida de les colilles.
Una mesura ben senzilla, però no sé si la gent s'acaba d'animar, participa d'aquestes mesures o costa una mica.
La gent cada vegada és més conscient del problema que hi ha ambiental i que tenim un problema ambiental, ho podem retardar o no, però és el que hi ha. I hem de ser conscients que ho tenim i ho tenim ara mateix, ni d'aquí uns anys ni no, és ara. Pensa que nosaltres tenim el 15% de totes les borilles acaben a les platges de tot el país. Llavors és un tema que hem de conscienciar la gent amb aquelles recollides. Nosaltres oferim cendrers perquè la gent pugui abocar aquelles borilles i després les puguin portar a casa i deixar-les en un lloc més adient, o tot el tema sobretot també del plàstic. El plàstic tenim un problema ara, tot ve carregat de plàstic. Tot.
Yeah.
Llavors és una bogeria. Nosaltres intentem, ja no només amb els que nosaltres intentem no produir plàstic o no oferir aquest plàstic, que som un xiringuito, una gingeta, tot el grup de plàstic free, amb el tema de, ja és de trigo, o ho fem amb uns altres materials, cartó reciclat, etc., però sobretot és aquest tema d'intentar no fer-ho intentar no fer mal, sobretot.
Deixa'm fer-te dues qüestions. La primera, heu canviat molts gots de borilles per gots de cervesa? És a dir, realment s'ha fet el canvi? O és més una campanya per crear consciència?
Mira, ara farà, quan van començar fa 5-6 anys, sí que recollien gots de borilles a la platja. I ho canviàvem, i molt gustosament, A més, era una anècdota i era molt, molt anecdòtic. Ara, per sort, cada vegada hi ha menys i encara venen algú hi ha algun que ve agafant un got i vol que li canviïn per una cervesa, o si ve algun nen, li canviïn per un refresc o un gelat. però per sort cada cop hi ha menys. Sí, sí.
Escolta'm, i deies que vosaltres sou una guingueta sostenible, en aquest sentit mireu de no utilitzar plàstics, de fer servir utensilis de blat de moro, aquestes coses. Econòmica, és a dir, empresarialment, us suposa una inversió econòmica molt més cara de que si agaféssiu la via del plàstic?
Pues la veritat és que sí. Nosaltres, sí, la resposta és sí. És quasi bé el doble. Tant ja siguin els gots de plàstic a un got convertit de blat de moro, que és el que utilitzem, o les canyetes, no? Les canyetes de plàstic, que ara són també 100% eco, encara tot així, triguen només 6 mesos, si es queden a la platja o es queden a l'aigua, però és més del doble. Nosaltres vam fer el càlcul, i això com a anècdota, i al mes de, crec que era juliol, mitjans de juliol, ens havien gastat, en que era tema calés, la mateixa quantitat que l'any passat, que encara no teníem tot el tema passat ja a blat de moro, no? Així que quedaven 2 mesos encara de campanya, encara hi queden.
Encara no heu acabat, per tant?
No, acabarem el 30 de setembre, acabem temporada.
Escolta, hi ha alguna mesura que destaqui per sobre de l'altra? Vull dir, que funcioni millor. No sé si és el cas de les borilles, el cas dels embalatges... Quina és la que funcionaria millor?
La gent ara, la que ha agafat més... està més contenta, diguem nosaltres, que hem aplicat aquesta alternativa i tal, és el tema del plàstic. Ara la gent ja... abans sí que era les borilles i tenir com contaminava, que si els 20 litros, que si els anys que estan... I sí, la gent és conscient, però... el plàstic és un problema, jo crec que és molt més greu, és que ho tenim a tot arreu, ja només forcem, nosaltres a més forcem ja els proveïdors que ens porten tot el tema de materials que no vinguin en plàstic, o intentar que sigui amb cartró o amb un altre, o un plàstic reciclable que s'ho puguin emportar després, no? I t'ho tornin a emportar com les ampolles de vidre, que tu vens una Coca-Cola, a l'envàs el guardes i te'l tornen.
Mm-hmm. En persones adultes o en nens? No sé ben bé quin és el col·lectiu, no?, que més participa d'això. Ara també veia un article que deia que Castelldefels s'ha tornat aquest estiu un dels municipis turístics més importants de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, també els turistes juguen un paper fonamental. No sé quin és el col·lectiu que més participa.
Mira, tenim una cosa que és d'ensenyament. El tema el tenim... els turistes que venen ensenyats. Els turistes que venen a Barcelona, que venen o visiten la platja de Castelldefels, nosaltres tenim un green corner de reciclatge, i tu no li has de dir al senyor que ve de fora que el groc és per plàstic, que el blau és el cartró, que el verd és el vidre... Aquí... els nens sí que ho saben perquè estan fent una bona feina a les escoles, però hi ha molta gent gran que no li diguis que ve amb la bossa, que per sort ja recull la seva brossa de la platja, això sí, però ve al xiringuito i vol abocar la seva brossa i no sap a quin cubell l'ha de llançar, no? Però em deies de quin col·lectiu o quin no, bueno, estem parlant al final la gent que ho agrada, la gent jove, o la gent jove, sobretot, estem parlant entre els 25 fins 40, són els que estan més conscienciats amb el tema del reciclatge.
Quan feia la introducció de l'espai, referenciava iniciatives que s'han dut a terme en d'altres llocs. Precisament parlava del tema de les jaunes de Mahó, no? De les jaunes i els gots de Mahó. No cal anar tan lluny. Penseu, i qualsevol que dels oients que tenim que ens està escoltant ara, feu un recordatori de la imatge de la vostra platja després de la revetlla de Sant Joan. Això passa, malauradament, després de la revetlla de Sant Joan, després de les festes majors, quan hi ha un concert o una festa. Quina explicació hi trobes? Segurament aquell que llença la llauna o aquella que llença la llauna, si li preguntem, segur que ens diu no, jo sóc sostenible, jo sóc ecològic, jo separo, jo estic conscienciat o conscienciada. Però què passa que quan arriba la nit a la platja sembla que se'ns oblida, no?, aquesta consciència?
Això hauries de preguntar amb ells. No sé què dir-te. Jo crec que sí, és totalment cert. Nosaltres fem una revetlla a Sant Joan i la platja, bueno, tots tenim allà a la ment el dia següent el diari de com queden les platges de Catalunya i com queden totes les platges d'Espanya, de brossa, ja no, de llaunes, de no llaunes, de bosses de plàstic, de tot. És un tema de conscienciació i jo crec que és el que hem de fer cura del nostre medi ambient. Al final la platja, tothom ens agrada tindre la platja neta i això hem de ser conscients amb el que fem.
Vosaltres deies fa 5 anys que feu aquesta iniciativa, heu notat canvi, vull pensar, no? És a dir, sobretot aquest darrer any, almenys la percepció és que hi ha hagut una flamarada de sostenibilitat entre els banyistes important.
Sí, és el que torno a repetir una miqueta, la gent ja comença a ser més conscient del problema que tenim i que hi ha. Jo, a més, sóc el president de l'Associació de Platges de Castelldefels i tenim la sort que allà a Castelldefels tenim la bandera blava, la Q de qualitat, tenim una qualitat de sorra, ja no només d'aigua, de sorra i d'aigua molt bona, però perquè estem, ja no tota la població de Castelldefels i totes les gingetes que treballem i que tenim una concessió a la platja, són conscients de que allò, nosaltres treballem d'allò i ja no només treballem i perquè sigui un tema de treball, sinó perquè hi ha abans el company estava parlant, no?, a Cotaos, a Filipines i tal, i és que les corrents, hem de canviar el xip i hem de fer un esforç tots, ja no només a les platges o quan sortim de casa, sinó a la mateixa casa podem fer moltíssima feina amb el tema del reciclatge. I és per on hem de començar. Si cadascú posés la típica frase del seu granet d'arena o tal, i pues faríem, al final fem una muntanya.
Mira, ara presentarem, de fet saluda l'Eva Gallardo. Eva, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Mira, després de dos quarts coneixerem una iniciativa semblant a la vostra que s'ha dut a terme per primera vegada aquest estiu a la zona de l'Empordà, i és que durant 15 dies han fet també això del got de burilles pel got de refresc. Per tant, si us sembla, Eva, no pengis i parlem amb tu i amb d'altres convidats també, com és el Raül, tot just després de dos quarts. Fins ara.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight always fill you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Eva Gallardo és propietària del xiringuito de Calamongó de l'Escala i, com dèiem, durant 15 dies d'aquest mes d'agost ha fet la mateixa iniciativa que ens explicava en Raül Vidal des del xiringuito Tiburón de Castelldefels. Eva, got de borilles per got de refresc, no?
Sí, bueno, got de cervesa.
O got de cervesa. Bueno, sí. I com ha anat la iniciativa?
Bueno, ha anat bé. Ha participat... bueno, te puedo hablar en castellano?
Parla com vulguis, no pateixis, endavant, sí.
Más rápido. Mal, pues mira, la iniciativa bueno, era para limpieza un poco de playa, pues de ver cantidad de colillas que a pesar de repartir ceniceros que nos da el ayuntamiento, a pesar de tener nosotros también, pues estaban demasiadas colillas alrededor, ¿no? Y entonces pues fue la iniciativa esa, ¿no? Más para la gente adulta, ¿no? Participaron también muchos niños, de verdad.
Sí.
Y bueno, también mucha gente mayor y mucha gente joven, ¿no?, que venía, a pesar de no querer ni el vaso de cerveza, solo por limpiar la playa, ¿no?
¿N'heu recollit molts de gots de borilles o no?
Sí que hemos recogido, sí. Y era increíble la rapidez con la gente, cómo volvía a traer el vaso otra vez lleno, ¿no? Y eso es porque hay bastante, vamos, que fuera.
És a dir, que hi havia gent que us portava el got ple de borilles i no volia el refresc, sinó ho feia senzillament que per vocació ambiental.
Efectivamente, participar en la limpieza y en la iniciativa esta de limpiar la playa, un poco de colillas, ¿no?
¿Per què només 15 dies? ¿Perquè ha estat una prova o per quin motiu?
Bueno, fue así, una iniciativa así dicho y hecho, ¿no? No fue ni pensado, ¿no? O sea, y bueno, pues va a durar lo que en realidad va a dejar de venir ya tanta gente, tanta afluencia, ¿no? Y entonces ya pues lo sacamos, ¿no? Se rompieron los carteles y fue por eso, muy bien. Ja, deixa de venir tanta gent, no?
Amb el suport d'alguna administració, d'alguna entitat o per iniciativa pròpia, Eva?
No, iniciativa pròpia.
I la idea, la veu llegir o l'heu escoltada o se us va acudir?
Ah, pues se va ocurrir, ja te digo, porque recogíamos tantas colillas alrededor del chiringuito que veíamos que había tanta suciedad que, bueno, se me ocurrió poner esta iniciativa para concienciar sobre todo a la gente adulta, ¿no? Que es la gente que fuma, ¿no? Porque era el tema eran las colillas, ¿no? Y pues esto, de que no la arena no se come todo, ¿no? Ja. Al final lo devuelve, ¿no?
I ha servit? És a dir, teniu-la al voltant la platja més neta, la gent més conscienciada. Creus que ha estat positiva la iniciativa?
Sí. En aquest moment, sí. En aquest moment que se va a fer, sí. Sí que... Así que la gente se va a fijar, ¿no?, en que en realidad sí que había colillas y se recogían y traían muchos vasos, ¿no?, porque había bastante suciedad, bastante colillas, vamos.
¿Y l'any vinent hi torneu o no?
¿Perdó?
Si el año que viene, ¿l'any vinent hi torneu otra vez a la campaña o no?
Sí, claro que la posaré, mira, posaré una aviat y además también intentaremos hacer otra para los niños que vemos que participan bastante, ¿no?, con algo apropiado para ellos, ¿no?, porque claro, traer las colillas ellos, los pobres, y después pues cambiarlo por un refresco, lo que sea dirigido a los adultos específicamente, ¿no?,
sí.
Pues haremos otra para los niños.
Correcto, es decir, el año que viene les dais un polo o les dais un refresco y ya,
claro.
Y ya está.
Y
tengo a Raúl Vidal, ese copropietario del chiringuito Tiburón. Ellos esto hace como 5 años que lo hacen, es decir, hace ya mucho, un poco de tiempo más que llevan a cabo esta iniciativa. Raúl, no sé si hi ha algun consell que els hi puguis donar com a gent, allò, que tot just ha començat ara.
Sí, nosaltres ens passava el mateix. O sigui, al principi sí que venia molta... Hola, Eva,
Hola. No sé. Ara sí, Raúl. Digue'm.
Hola, Eva. Bueno, no, nosaltres al principi sí que teníem com la Eva, no? Pues molta gent que venia amb el seu got o ple de les colilles, però per sort, sobretot si això ho acompanyem amb l'entrega dels cendrers, d'aquests, el típic cono, no? Per
sí.
Poder posar allà la sorra i que la gent s'ho pugui emportar. Molta gent dels fumadores que venen a la platja són clients que venen molt sovint o són clients assidus, llavors ja ho porten a la seva bossa o a la seva... I cada cop la platja sí que és veritat que està més neta. Nosaltres no, ja no en tenim aquesta afluència tan prolongada i també animo a la Eva que no ho faci 15 dies, sinó que ho faci pues, tota la temporada. Això sí.
Pues Eva, l'any que viene, tota la temporada sencera i veuràs que cada vegada vindrà menys gent perquè cada vegada serà més net, que és una mica l'objectiu.
Ja.
Eva, digue'm.
No, que por supuesto que sí, lo haremos toda la temporada y haremos varias también.
Molt bé.
Però...
Doncs escolta'm, moltíssimes felicitats i que vagi molt bé. Gràcies, Eva.
No,
perfectament, sí. Adéu. Fins després, adéu. Suposo, Raül, que conforme va davallant la gent, vosaltres us n'heu sentit més satisfets. D'alguna manera,
ja portem...
és l'èxit de la mesura, no?
Sí, i tant. Nosaltres encara continuem, agafant, i el que deia la Eva és una realitat de cada dia tu, al obrir el xiringuito, has de donar-li un tomb per tot al costat, amb un rastrell, amb un tal, i hi ha borilles, perquè la gent tira. Tu tens cendrers a les taules, tens cendrers per emportar a la platja, tens cendrers per poder, aquest és el portàtil que pots donar a la gent, i encara hi trobes. I allò que ha dit la Eva, no?, de la sorra s'ho han passat tot, que hi havia un anunci i tant. És veritat,
sí?
És que no tot acaba sortint. Potser aquelles borilles no són d'aquesta temporada ni l'altra, però és que encara ves a saber la quantitat de borilles que podem tindre sota la sorra, que ens pensem que ho tenim allà net i són d'anys i anys contaminant allà, que aniran sortint. Sí, sí.
Estem explicant algunes iniciatives que s'han dut a terme aquest estiu, algunes noves, d'altres que ja es portaven fent anys anteriors. Quina és la utilitat real d'aquestes iniciatives? Parlem-ne, no, Ivan?
Pues sí, ahora, com bé deies, hemos recogido algunas iniciativas, pero también queremos conocer la opinión del divulgador ambiental Joaquín Araujo, premiado, entre otros, con el Premio Ondas Mediterráneas de Difusión y Sensibilización el año 2004. Le saludamos.
Joaquín, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hemos explicado algunas iniciativas, desde ceder un kayak alquiler gratuito durante una hora para la gente que se compromete a recoger plásticos durante este tiempo, a los que, bueno, pues como Raúl, ¿no?, que cambia un vaso de colillas de cigarrillo por un refresco o un vaso de cerveza. Y hemos visto muchas otras, pues poner peces gigantes en las playas para llenarlos de plástico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el valor real de estas iniciativas? ¿Hablamos de algo anecdótico o esto es el principio de lo que es imprescindible?
Sí, me parece una iniciativa a destacar, porque probablemente una considerable porción de todo lo que denominamos agresión o destrucción de la naturaleza se debe a la inhibición, a una falta de responsabilidad individual y por tanto a la desactivación del compromiso de participativo. Entonces, sin duda, todos contribuimos, incluyendo personas como la que habla, que lleva 50 años dedicada a la defensa de la naturaleza, pero sin duda nadie tiene una conducta absolutamente limpia e intachable. En ese sentido, no vamos a conseguir que incluso individualmente algunos consigan ni siquiera equilibrar, pero también, sin duda, contribuir con un pequeño esfuerzo personal es absolutamente decisivo. Yo pongo un ejemplo que probablemente no he conseguido que pase a ser una referencia. Sigue siendo una iniciativa que casi está siendo inadvertida. Si todos nos pusiéramos mañana a ahorrar la energía que hemos despilfarrado durante una jornada, nos encontraríamos con un porcentaje extraordinario, porque entre el 20 y el 30% de la energía es despilfarrada para no dar todos los días por todas las personas. Es decir, que algunos de los objetivos más tremendos, como el de París, pues podría cumplirse solo con esa preocupación individual, con ese rigor de decir, bueno, ahora voy a hacer esto. Con relación a los plásticos, es lógicamente muy parecido. Pero esto, todo lo que consigamos para que la mayor cantidad de personas colaboren a limpiar el mundo, pues es evidentemente fantástico.
Pero es evidente que tenemos que limpiar el mundo de lo que hemos tirado, siendo conscientes de que no podemos añadir más porquería a la mierda que ya hay encima del planeta.
Esto está muy claro, sí.
Vale. Lo digo para hablar en plata y que todo el mundo se entienda. Y aquí hay dos aspectos. Primero, esta mayor concienciación que tenemos todos y que veremos si se traduce en la reducción de de lo que se tira, ¿no? Que esto es, no lo sabremos hasta dentro de un año o dos, pero por otro lado hay cuestiones que parecen inevitables, y es que cuando, por ejemplo, cuando te vayas a la playa, pues puedas tomarte un refresco en un utensilio que no sea contaminante. Y ahora hablábamos con un empresario que nos decía que el hecho de ofrecer vasos que no sean de plástico le dobla el coste, que lo asume, en su caso lo asume, pero no deja de ser un contrasentido. Es decir, pedimos a la gente que sea sostenible y que utilicemos productos que no dañen el medio ambiente, pero en cambio estos productos nos encarecen la vida un montón.
Pero hay que elegir, porque lo que será extraordinariamente crítico desde un punto de vista económico es que por alguno de estos motivos, ya sea el exceso de plástico en los mares, bueno, también en la tierra, o el exceso de energía quemada y demás, a la larga puede ser infinitamente más caro que asumir en estos momentos un pequeño incremento de costes para hacer las cosas un poco mejor. El viejo dicho popular, que lo barato es caro y que lo caro a veces es barato, está fuera de toda duda en estos casos. También los equipos fotovoltaicos inicialmente son caros, pero pueden ser muy baratos si operamos con una escala temporal diferente. La agricultura ecológica inicialmente es más cara, pero es infinitamente más barata si descontamos todo lo que supone no tener que descontaminar suelos, aires y aguas, o lo que se puede uno ahorrar en factura de farmacia y de hospital en un momento dado. Esto es muy difícil de calcular, pero yo creo que no debe echar para atrás el criterio de que algo que es más sano es más caro. Si es más caro y más sano, pues hay que tirar por esa elección.
Y finalmente, nos contaban hace un rato que por ejemplo, en otros países la conciencia está mucho más avanzada, ¿no? Que hay extranjeros, hay veraneantes que vienen a nuestro país y no hace falta explicarles el amarillo, el verde, el marrón, el azul, sino que ellos mismos ya entienden para qué sirve cada contenedor, y además ya tienen automatizado esta manera de trabajar, esta manera de reciclar sus propios residuos. Eso quiere decir que en nuestro país estamos llegando muy tarde.
Sí, en algunos aspectos, desde luego. Pero yo tiendo a un cierto optimismo, porque estos últimos meses, o incluso un año y medio, está incrementándose muchísimo todo tipo de informaciones, todo llamamiento, ¿no?, a la sensatez de no seguir contaminando. Y afortunadamente el periodismo ambiental, en sentido amplio de la palabra, está ganando posiciones, y entre las mismas pues está el modo de proceder para separar residuos, que es absolutamente fundamental. Nos falta mucha conciencia en todo y en nuestro país, más que ha sido pues durante muchos decenios muy descuidado con el paisaje, muy descuidado con la salud del planeta, que por cierto es la salud de todos y cada uno de nosotros. Seguiremos trabajando, esperemos que incluso el automatismo sea una norma, de la misma forma que hay personas que no se dejan nunca una luz encendida porque es que les hiere, les molesta, y han creado una costumbre que casi se convierte en un gesto inconsciente, ¿no? Pues o personas que jamás han tirado una polilla al suelo porque les parece repugnante. Y entonces, cuando eso se introduce en el código de conducta prácticamente espontánea, instantánea, subconsciente, realmente sucede que lo primero es que no cuesta nada hacer el gesto, casi no te percatas de ese gesto. A ese objetivo hay que llegar a través de programas como el vuestro, a través de la divulgación, a través de las campañas publicitarias e incluso a través de la educación convencional en los centros formativos.
Pues Joaquín Araujo, divulgador ambiental, muchísimas gracias por la reflexión. Ojalá hayamos aprendido todos y a partir de ahora hagamos de este un mundo diferente. Un abrazo, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Raúl, quan tanqueu temporada vosaltres?
Nosaltres tanquem temporada el 30, el dia 30 de setembre.
Bueno, encara queden un període de 3 de setmanes, sí, per seguir veient com va tot, no? Bueno, aquesta nit plourà molt, vull dir que aquests dos o tres
això
dies
diuen.
Que venen, sí, aquests dos o tres dies que venen per davant serà xungo, però jo crec que això del temps farà una revifalla, eh? I a partir del cap de setmana vinent ens esperen encara un parell de caps de setmana ben bons, eh?
Bueno, almenys que ens respecti el cap de setmana, això.
Sí, més que res perquè quan plou baixa tota la porqueria també pels rials i rieres i al final els que llencen a l'interior ens acaben embrutant també la zona de costa. Ho hem de tenir-ho present, eh? Que vagi molt bé, Raúl Vidal, copropietari del Xiringuito Tiburón. Que vagi bé i bon final de temporada.
Igualment, que vagi molt bé.
A reveure, molt bona tarda.
Segueix la llum del far. Avui cuinem amb
Conxita Pérez. Vinga, va, doncs comencem temporada i ho fem amb la cuinera del restaurant 1918 de Vilanova i la Geltrú. És la Conxita Pérez. El 1918 és un restaurant que agafa el relleu històric del Peixarot i que avui dia continua oferint cuina de mar. Plats senzills, però plens d'història i tradició, com els que avui, precisament, ens apropa la Conxita. All i pebre amb congre. Molt atents.
Avui hem triat un plat molt antic, molt propi de la cuina marinera i de pescadors, que és l'all i pebre amb congre. És un plat que es fa bé des de temps immemorials i és super, super fàcil. Us explico el que necessitem. Oli d'oliva verge extra, com sempre, una cabeça d'alls pelada, pebre vermell, dolç, i després una mica de carn d'anyora o de pebrot de romesco. Ah, i les patates i el congre, clar. Aleshores, per fer-ho, posem una mica d'oli en una cassola i tirem tots els grans d'all ben matxacats. Un cop comencen a enrossir-se, llavors hi tirem un parell o tres de cullerades de pebre vermell. Això depèn dels gustos. Vull dir, vosaltres ja ho anireu veient amb la pràctica, també. En acabat hi posem un parell de culleradetes de carn d'anyora o de pebrot de romesco, i tirem les patates i donem dos o tres voltes i llavors hi afegim aigua o, si heu comprat el congre al mercat i l'heu comprat sencer, podeu aprofitar la cua, que és pràcticament immenjable, i el cap per fer un fumet curt. Amb aquest fumet podeu afegir-lo a les patates i, esclar, li donarà molt més gust. Però, si no, ho podeu fer amb aigua tranquil·lament, que és com s'acostumava a fer sempre. Llavors, un cop les patates ja s'han cuit uns 10 minuts o així, hi afegiu el congre. 10 minutets més, proveu si cal rectificar de sal, i ja ho tenim, això.
Doncs una recepta de les de tota la vida, però que, sens dubte, dona valor a la nostra taula. Proveu, i mira, per un bon plat. Sí, senyor.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm, i Facebook, @alfarfm.
Varedó 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs aquesta temporada el que farem serà acomiadar el programa precisament coneixent el preu del peix del dia següent, eh? O del que s'ha venut a la llotja i que d'alguna manera marcarà el peix, el preu amb el que es vendrà el peix el dia següent. I comencem anant cap a la ràpida, no és així, Judit?
Doncs sí, avui anem a conèixer el preu del peix de la ràpida i ho farem de la mà de Joan Balaguer, secretari de la Confraria Verge del Carme. Bona tarda, Joan, què tal?
Hola, bona tarda.
Com ha començat la temporada?
El preu del
perquè
peix,
ho ha acabat ara a la veda, no?
Sí, bueno, el juliol i agost va ser la veda d'arrossegament i el dia de lluny de setembre van tornar les embarcacions d'arrossegament i de l'estat del nostre port a tornar a feinar.
I s'ha notat? Hi ha més peix, més gran?
Sí, bueno, les captures en quilos han estat aproximades, més o menys estan capturant el mateix peix que l'any passat, ja només les peixes estan pujat en referència a l'any passat i nosaltres que han baixat en quan l'any passat, però més o menys en quilos és el mateix, el que passa que el preu mig sí que hem notat que ens ha baixat bastant, no? I és per la paella, per la graella de composició del peix que s'ha agafat, doncs, bueno, s'ha agafat, per exemple, l'any passat s'ha agafat molt més poc roquer que enguany, que té un preu mig més alt, que el moll que s'ha agafat enguany més, que té un preu mig més baix, llavors. Això fa que la recaptació hagi sigut una mica menys que l'any passat, però, bueno, en principi, estem tenint ells i bueno, han sigut els efectes positius d'aquesta vida.
Alguna espècie que sí que hagueu pescat bastant més que l'any passat?
Sí, el moll, el roger que diuen a la part nord, se n'està agafant molt més que l'any passat, més del doble que l'any passat.
El Pop, comentaves que n'heu agafat menys. De fet, aquest cap de setmana ja comencen les jornades gastronòmiques del Pop aquí a la Ràpita. Esteu preocupats que n'hi hagi menys?
No, home, jo tinc menys, però bueno, és una quantitat que per al que són les jornades de la Ràpita podem abastir perfectament tots els restaurants que participen en aquestes jornades. Mm. Perquè se'n portem en el que va de... De més, bueno, els dies estos que portem ja porten més de 2.000 quilos de pou roquer. Avui mateix potser n'ha agafat més de 200 quilos. Això és perquè ara mateix també el pou que dels arts menors és encara menut i els nostres arts menors han decidit que este mes encara no anirien a pescar-lo, no? Que deixarien que creixés una miqueta a l'octubre i si totes les captures poden ser aprofitades.
Per tant, el que estem fent és deixar que el pop creixi per no menjar-nos la cria, per entendre'ns, i així, doncs, d'alguna manera, ser més sostenibles,
tot,
no? I treure més profit.
Molt bé, tot pop de menys de quilo no pot ser venut, no? I llavors, per evitar problemes, perquè a vegades, bueno, pues, grans, dalt, baix, pot ser de problemes, doncs, pues, bueno, han decidit això, no? El que és els arts menors, que són el caduc, que és una pesqueria específica per al pop roquer, doncs han decidit que este mes encara no anirien i que començarien l'1 d'octubre. Les jornades crec que s'acaben el 12 d'octubre, sí que teníem encara la meitat de les jornades en poc de gats menors, però claro, la jornada de les embarcacions d'arrossegament són les que ara mateix estan capturant el poc de Villagran, claro.
Clar. Escolta'm, ara que tocaria, és a dir, l'època de l'any en la que ens trobem, quin tipus de peix és de temporada?
Doncs mira, nosaltres ara mateix és el moll, no?
Moll.
Pues ja comentava abans, sí. Que bueno, és l'espècie objectiu de la vida nostra, no? O sigui, els mesos de juliol d'agost són mesos propicis per a la cria del moll, com s'ha demostrat en les captures que estem tenint ara. Avui mateix s'han agafat 2.400 quilos a la llotja de la Ràpita de Marroquia en un preu mig, sempre com de subhasta, d'uns 3 euros. No? Llavors aquí hem d'afegir impostos, taxes, el marge comercial i tot, però bueno, el preu ha estat aquest. Mm. I després també les altres dues espècies que tenim en quantitats molt elevades són les crustàcies, no? I en aquest cas la galera i el gran bau, més de 1.000 quilos cada un, en un preu aproximat de 2 euros i mig la galera i de 2 euros el gran bau.
Avui hem començat el programa explicant que s'espera temporal aquesta nit i el dia de demà. Vosaltres aquí a la zona del Delta quedeu una mica al marge, tot i que també el patireu, però evidentment menys que d'altres zones del territori. Això afecta la pesca, no? Afecta les captures.
Sí, bueno, és que, clar, la demanda de peix fresc, que té una determinada quantitat, i al moment que fallen alguns ports, els ports que aconsegueixen anar sempre venen el peix de proximitat un pelet més car que una jornada habitual en què sortiguen totes les els ports pesquers de Catalunya, en aquest cas, no? És un tema clarament d'oferta de demanda.
Joan, ens has comentat que ara el peix de temporada és el moll. Alguna altra espècie que ens recomanis per anar a la peixateria a comprar?
Bueno, aquí la zona nostra també la moixerra, que és la donada, que diuen, i, bueno, pues, pot broquer sèpia, raps, pues, qualsevol peix de proximitat fa de bona manera.
Avui hi hagi un article sobre el que Mallorca en diuen el raó, que aquí coneixem en algunes zones com el llorito, que es veu que, bueno, és una, té una qualitat brutal, tot i que em sembla que a casa nostra no se li dona massa valor.
No, nosaltres que no en tenim.
Aquí no en teniu, vale.
Aquí a la zona del Delta no hi ha, és més a la part nord, crec que és, aquí de l'Anes cap amunt, o de l'Anes cap amunt, que sí que la gent va pescar la llorito, que diuen, però jo és que realment no sé ni si l'he provat mai. I veure-la en viu crec que tampoc.
A mi m'ha sobtat, perquè sí que és veritat que d'aquí en amunt se'n pesca, no? Aquí davant de la costa del Maresme, Arenys, Blanes, se'n pesquen. No va molt buscat, no té molt valor, però en canvi a Mallorca se'l considera una delicatessen. Vull dir, és d'aquelles coses culturals.
Sí, a Mallorca també té molta demanda el que és la llampua. Aquí és una espècie que tampoc... És molt apreciat, no? I quasi molta de la que se ven per aquí al final fa cap a Mallorca, que realment ara amb el mercat que tenim se pot enviar específicament a les demandes de mercats, no? I com se sap que la llampua està ben valorada allà a Mallorca, pues és la destinació que té moltes de les llampues quan s'entesquen, perquè també és un peix així, sí, sí, de temporada.
Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs amb el preu del peix posem punt i final al programa d'avui. Ha estat un plaer acompanyar-vos. De fet, demà tornarem, i molta atenció, perquè demà coneixerem una nova dona de mar. I en aquest cas, una dona relacionada amb l'activitat nàutica i la vela. Serà qui ens acompanyarà a la part central d'aquesta segona hora. Sabeu que podeu seguir-nos a través de la nostra web, alfar.fm, i a través de les xarxes socials, com per exemple el Twitter, alfar també, alfar.fm. Demà tornem a les 4 en punt de la tarda a la vostra ràdio local. Fins ara.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Té la impossibilitat d'alçar-nos a cap hora. Un malestar profund i subtil se'ns passeja les entranyes com un corredor de fons humil que no busca grans victòries. Mentrestant, nosaltres ens esperem a fora, fent veure que no passa res. Amb aquell optimisme malaltís que ens fa conformar-nos amb la meitat de nosaltres. I així, d'esquena a una intuïda meitat de nosaltres, passem els dies sense intuir la dimensió d'aquella meitat que ni en somnis no comprenem. Abans haguéssim volgut conèixer, arribar al fons, lluitar per la veritat absoluta. Ara tan sols ens sobrevivim.
Les grans paraules ens buiden i ens cansa la ignorància. Els coneixements fan un magma espès entre el cervell i crema la pell. pell i l'or.
Un temps vam explorar molts camins, camins que des i ara se'n retornen inútils. La incertesa es descobreix com la gran amant, que dic la gran amant, la muller de vida.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.